Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé 7 minuts que ha passat a la una del migdia i em sap molt greu dir per última vegada. Inés Farrés, dissenyadora de moda i...
redoble de moda.
Ara, ja ho tenim aquí.
Trobaré a faltar la capçalera, la trobaré a faltar. Me la gravaré per posar-me de politono.
Imagines com a despertador.
Ostres, Inés una
Farrés,
mica egocèntric, no?
De moda i de moda.
Rollon, recorda't d'on has d'anar, vinga, amunt, aixeca't. No, no, que per despertador no, però no ho descartem.
Però
no ho descartem.
No descartem, eh?
Molt maco.
Val, val, val. Inés, darrer dia, darrera secció.
Últim programa de la secció. Sí. Bueno, hem anat tocant allà tots temes d'actualitat, relacionant-nos amb moda.
Sí, sí.
Espero que hagi agradat, que hagi
segur.
Portat historietes curioses, anècdotes.
Jo n'he après molt, eh? I no en tenia ni idea.
Almenys alguna coseta que quedi, que el dia que la visqueu digueu, ai, mira, això m'ho explica la Inés.
Ah, exacte.
Això... I sobretot, ser conscients de que la moda està tot arreu, que estem molt més capficats del que sembla.
Absolutament.
Tot i la gent que pugui dir que no li interessa o que ells no hi participen, tothom està
capficat. Tothom hi participa, eh?
Estem capficats fins amunt. I...
No, que com que no vull seguir la moda, vaig a contracorrent. Doncs allò també és moda.
Allò també és, perquè és reivindicar-te contra el que saps que llavors és moda.
Clar.
O sigui que tothom estem ficats i el fet de comprar roba i de tot el que fem servir està molt lligat. Llavors avui porto un últim tema relacionat que dic,
bueno,
podem relacionar amb una coseta que és també bastant interessant.
Val.
Són els protocols.
Sí, home.
Que per si us conviden a així alguna cosa, algunes, ara que ve l'estiu,
sí,
que no sabem on pot acabar l'estiu de cadascú i acabeu allà en un esdeveniment superimportant.
Compte, eh?
Doncs ho porto perquè, relacionat una mica amb un tema d'actualitat del que agafem avui, que és un dels èxits esportius del cap de setmana, com no, que ha sigut com el tema del cap de setmana, però jo em quedo amb el que, pobret, ha quedat una mica eclipsat, que és el Gran Slam de Carlos Alcaraz a Wimbledon.
Wimbledon, sí, sí. Que... Estic emocionadíssim per el Carlos Alcaraz, que...
Va ser brutal.
Ho deia l'altre dia. A tu t'agrada el tenis, també,
sí,
eh? Perquè normalment... Val,
sí, m'agrada
també
molt.
Perquè a mi m'agrada molt, també. M'atreviria a dir que una mica més que el futbol, inclús, m'agrada el tenis. M'ha mirat així la Inés.
No sé,
dient,
sí, és que et diria de...
Ai.
No em treguis cap dels dos, però bé,
ho deia l'altre dia i jo crec que ja no sóc cap agosarat per dir-ho. I si ho sóc, escolta, qui ho pensi que s'hi posi fulles. Carlos Alcaraz jo crec que serà més gran que Rafa Nadal.
Està... Ha començat molt bé, sens dubte. Sí que és veritat que a mi em fa com pena que cada cop que es parli d'un s'hagi de relacionar amb l'altre.
Yeah.
És com, ai, deixeu-los viure. I
yeah,
que...
yeah, 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 yeah.
O sigui, em fa ràbia com que es busqui més la confrontació.
Això sempre
més...
passa.
Per això, em fa molta il·lusió als Jocs Olímpics que juguin un amb l'altre.
Amb l'altre, exacte.
I ja no contra l'altre.
I que es porta molt bé, eh?
Sí. Llavors, o sigui, em fa com una mica de pena com que es busqui sempre confrontar-los, per això quan Carlos Alcaraz va guanyar el missatge de Rafa Nadal de ets un crac, tal, dic, clar, és que no té res a veure una cosa amb l'altra, però sí que és veritat que apunta en moltes maneres,
moltes,
almenys per edat i per circumstàncies, a poder superar, que Déu-n'hi-do també.
O sigui, no, li caldrà esforç.
Només amb el que té, ja em semblaria superbèstia. O sigui,
sangre,
si ja
sudor i làgrimes,
brutal,
eh?
Si ja supera, espectacular.
Vinga, va, doncs anem
però
cap a Wimbledon.
Però parlant justament del tema del tenis i de Wimbledon,
sí,
és que, clar, Wimbledon és el torneig dintre del circuit,
sí,
que posa codi de vestiment als jugadors. Jo he de dir que és un dels tornejos que més m'agrada estèticament. Amb la gespa, tots vestidets de blanc... I clar,
molt anglès.
Just aquest fet de vestir de blanc és protocol del torneig, des de que es va crear el 1877.
Sí, sí, sí. Avui vas una miqueta a Wimbledon, tu.
Meitat superior a Wimbledon, meitat inferior, ja veurem.
Meitat inferior... Compta,
sí, però una mica com amb el Polito, així amb el...
Sí, 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 sí.
Però no vinc a jugar a Wimbledon, no patiu, que vinc a parlar de lo meu. Doncs és una tradició... O sigui, l'inici d'aquesta, al principi tradició i acabat en reglament, va ser casual, perquè quan es va convocar els primers tenistes, pues allà, això al segle XIX, per començar a jugar aquest torneig, no se'ls va posar cap codi de vestimenta. Però tots van aparèixer casualment de color blanc. Llavors, això va ser com la primera casualitat, però que no és una casualitat si es té en compte el context històric, que era un torneig destinat a les classes altes. Les classes altes, quan anaven a fer esport, vestien tots de color blanc. Doncs, home, si ajuntes a gent de la classe alta per fer un esport, tots t'apareixeran vestits iguals.
Absolutament.
Llavors, bueno, va ser una casualitat, però d'aquella manera. Què passa? Que més tard, quan sí que ja es va començar a defensar l'ús d'aquest color, ja com una mica més de forma reglamentària, tot i que en aquell moment encara era una recomanació, ja va ser per un tema estètic. Uh-huh. Què passa? Que Wimbledon es juga a ple estiu.
Sí.
I com són molt estètics els anglesos, van dir, home, amb colors foscos, és que la suor es veu molt. I queda molt lleig les taques de suor.
Es veu molt i és impetit, també, eh?
Clar.
No?
Bueno, al final...
És veritat, allò, que la roba negra atrau més que...
El calor, la calor, jo penso que sí.
Sí, eh?
Sí, quan va... O sigui, no crec que sigui psicològic des del moment que es pinten les cases de blanc allà al sud.
Ah, per exemple.
Sí, jo crec que... O sigui, sí que, si tu et poses un pantaló negre i et poses al sol, notes com et crema, o sigui, se't torra la cama. O sigui, que jo sí que és una cosa que crec que està bastant comprovada. Sí que és veritat que parlem de negre blanc, la gamma de colors és molt àmplia, però clar, allà van dir, amb qualsevol color es noten les marques de suor. Doncs recomanem que la gent vingui vestida de color blanc i així quedarà tot com molt més estètic i es mantindrà com una imatge com més estàndard, no?
Uh-huh.
I llavors allò va ser com recomanació fins que el 1963 sí que ja va ser reglament obligatori. Ja es va posar com a norma i, de fet, està recollit doncs, això en el seu reglament global del torneig,
sí,
on hi ha més de 10 normes sobre la vestimenta. O sigui, no només una del blanc, sinó tot. Per exemple, cosetes sueltes de les normes. Que el blanc no inclou ni blanc apagat ni crema. O sigui, ja ens fiquem fins i tot els matisos del
aquesta,
reglament.
És blanc-blanc, eh?
Ha de ser blanc.
Sí.
I, de fet, es diu que el tema dels logos, aquestes coses, que sigui molt discret, que sigui molt petit. De fet, una altra norma diu que si hi ha un típic rivet al voltant del coll o de la màniga o alguna cosa d'un color que no és blanc, màxim d'amplada un centímetre.
Ah, t'ho he dit, perquè jo n'he vist.
Sí, però ha de ser màxim d'amplada un centímetre.
Val.
Si hi ha alguna coseta de roba, de tirants, de pantalons per sota dels pantalons, que és d'un altre color, només pot assomar-se un centímetre. Si és més, també...
Clar, això entenc que ho han de tenir més present que els propis jugadors, les pròpies marques, que és qui volen exhibir.
Clar, jo crec que és ja també una mica tenir aquesta oferta, perquè si tu ets Nike i patrocines a un i no tens res de roba blanca, doncs no podràs patrocinar.
Clar.
Però sí que és veritat que es té com en compte tot i no es talla en un pèl, en dir-te...
No,
de fet, vaig llegir que el Federer va tenir com una mica de trifulca, perquè també ha de ser blanca la sola de la sabata. O sigui, és que filem prim,
no sabia,
filem
prim.
Això
no ho sabia jo.
I que el Federer, en alguna edició, va jugar amb unes sabatilles que la sola era taronja i van venir a dir-li, si la propera jugues així, no jugues.
Ui,
o sigui, com de posar-se molt serios. Són anglesos, eh? Aquí no juguem.
Sí, no, això sí és veritat, són anglesos.
Sí que és veritat que el reglament va estar lleugerament modificat, però l'any passat, o sigui, bastant recent, perquè després de queixar-se durant moltíssims anys les jugadores femenines del torneig, al final han aconseguit que es permeti fer servir roba interior, per exemple, estem parlant, les noies pues, sovint o pantalonets curts o faldilles.
Sí.
Clar, faldilla necessita un pantalonet a sota per el roce de les cames.
Sí, sí.
I clar, en color blanc es transparenta molt. Llavors han aconseguit que pugui fer-se servir de color fosc.
Val.
El pantalonet o la roba interior que facin servir per a dintre d'aquestes coses. Però sí que és veritat això, que no ha de ser més llarg que la pròpia faldilla o el pantaló. O sigui, ha d'estar tot sempre a dintre. Perquè és veritat que la roba interior també, per reglament, ha de ser blanca.
Val.
O sigui, que és que t'analitzen tot, eh? Aquí t'analitzen tot.
Jo crec que el pantalonet, diguem-ne, per a elles, jo crec que fa anys que ho invento on s'usa.
En color blanc.
En color blanc.
Per això. I des de l'any passat es pot fer servir en color negre.
Val,
però per sota...
Però a part de la faldilla, sí que el pantaló...
Hi ha algunes que juguen amb pantaló, però és veritat que és més freqüent la faldilleta.
Ara he dit alguna borrada. Si algú en sap molt de tennis, que segurament hi ha algun boig que en sàpiga de tennis més que en altres dos, que ens ho faci saber el 663-99-30-62, però jo recordo haver vist algun partit de Steffi Graf amb pantaló.
Ja, és que no em pilla blanc. La meva època. Llavors,
evidentment,
sí que és la seva època, evidentment,
la meva tampoc.
En sap molt, ens ho fa saber.
Però jo crec que sí.
Però bueno, que si era de color blanc, això era més que res per les jugadores que juguen amb faldilles, que el tema dels pantalons que es posen per sota, que sí que és veritat que es permetís deixar-los jugar amb tema negre. Llavors, des de l'any passat es va acceptar el reglament i per això es va actualitzar. Però bueno, que és un torneig que no és només exigent estilísticament amb els jugadors, sinó també amb els assistents. O sigui, aquí el reglament és per tothom. I és que el nexe d'unió entre les dues parts ha de ser l'elegància. O sigui, es demana que els assistents també vagin elegants, que és l'atribut que històricament s'ha donat a aquest torneig i que per això ho continuen defensant i continuen lluitant perquè es faci gala.
Val, mira, no, el que deia jo, ara estàvem buscant imatges de Steffi Graf i de moment veig fandilla només, però sí que usava una fandilla que era una...
És que totes acostumen a ser una mica faldilla pantaló, eh?
Exacte.
Que té com una mica... És com si fos un pantalonet amb un volant llarg, diguem.
Mira, ara t'ho ensenyaré, que perquè m'expliquis com... bé.
Sí, és això se'n diu faldilla pantaló, que és que per davant, com la cama...
Té l'obertura com per davant.
Exacte. La cama, el camal, en comptes de... Per davant, en comptes d'anar-se com cap a la ingle,
exacte,
té com un faldon, una sobrefaldilla,
exacte,
que llavors visualment fa l'efecte de faldilla, però per dintre és pantaló.
Segurament el que recordava jo era això.
I, de fet, d'esquenes es veu que és un pantaló, però suposo que per mantenir la imatge que sembli una faldilla. Però és de color blanc, o sigui, com veus, tot
sí,
blanc.
Sí, 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 sí,
això
sí.
Segur. Doncs, com comentàvem, també hi ha normes o una mica recomanacions pels assistents. I, de fet, des de l'organització del torneig han generat una guia de vestimenta com una mica amb exemples del que es considera apropiat o no i on també s'estableixen algunes prohibicions. O sigui, més que normes, tenim prohibicions i recomanacions. Per exemple, si tu ets un assistent a Wimbledon, no pots entrar si el calçat està excessivament brut. No et deixen entrar. Ha d'anar el calçat net. Tampoc es pot accedir...
Com a públic estem parlant, eh?
Com a públic, ara parlem d'assistents, eh?
Per tant, jo...
Si aquestes sabates ja estan una mica brutetes...
Tindré una mica
magra, des de
jo,
fora, eh? Avui?
Val.
Sabates netes.
Mora, Déu.
No es pot accedir amb xancletes. Tampoc amb pantalons curts d'estil així esportiu o texans foradats. Foradats li treu elegància. Ni tampoc amb samarretes de tirants.
Jo no sabia que Wimbledon era tan estricte. Però sí que és veritat...
Però et dona la sensació quan graven els assistents que dius, ai, que ben vestits van tots.
Sí.
Doncs te truco, clar.
Clar, primera te truco i segona, els assistents de Wimbledon també...
No et graven el de l'última fila.
Clar.
Et graven els del palco.
Clar, primer això. I segona, que després ho he relacionat amb... Ara no me'n recordaré com es diu, però tu te'n recordaràs segur, Inés. Aquelles exhibicions de cavalls tan conegudes.
Sí, la hípica, o sigui, com una mica el polo, la hípica.
Hi ha un
sí.
lloc en què sempre Ascot. Hi va la... Ascot.
Bueno, allà és el de les pàmiles i els tocados.
Aquí anava.
Sí, sí,
però
sí.
Jo no sabia que Wimbledon i Ascot estaven tan propers amb aquestes qüestions.
És que
tots
són anglesos. Tots són anglesos.
Clar.
O sigui, tot el que... Clar, és un event esportiu a Wimbledon, però tocat per l'elegància anglesa. Llavors, volen defensar lo seu.
Clar.
Que per una altra part em sembla genial, eh? Perquè dic, home, tens allà com una mica aquesta imatge, que al final és una mica entre paròdia, no?, i elegància. Perquè el tema de vestir de color blanc als jugadors jo crec que ja s'ho prenen com, vinga, va, em toca el torneig on ens disfressem, gairebé.
Absolutament.
Doncs això, el que parlàvem dels assistents, els demanen anar elegants, amb roba de colors neutres i evitant els colors estridents. Ojo, també, s'evita que es portin logotips de marques que puguin resultar publicitat encoberta, si també està tot pensat. Si tu portes com a assistent una gorra que posa Coca-Cola a tot el frontal...
Ah, val.
Prohibida.
Fora, eh?
Prohibida. Val. Perquè no sabem si és això, publicitat encoberta...
Sí, si posa la marca, que posi la marca de roba.
O molt petitona.
Val.
O sigui, res estrident i res gran. O, per exemple, barrets de l'ample tampoc es deixa perquè puguin dificultar, clar, la visibilitat de la persona que hi ha darrere. Però el que parlàvem ara, no?, que quan es grava, no?, sempre hi ha... No graven el de l'última fila. Clar, són unes recomanacions que es mantenen de forma molt estricta, ara sí, a la zona VIP. Que la zona VIP és anomenada la Royal Box, que és la que està reservada pels nobles i les personalitats famoses. Llavors, ells sí que és obligatori, que han de vestir molt elegants. És imprescindible l'ús del traje o a les dones també vestits. I per això, sempre que graven la zona dels famosos, tots doncs, llueixen amb tanta elegància. De fet, ara en aquest últim torneig de Wimbledon han sortit les imatges d'un Pierce Brosnan superelegant.
Sí, senyora.
Amb un traje blau marí
molt
impecable.
Elegant, eh?
Molt elegant. Doncs per què? Perquè pertany a la Royal Box i té uns imprescindibles de vestimenta que allà sí que et fan fora. La Margot Robbie també ha anat, que ha lluit embaràs amb un vestit superelegant i supermaco. O sigui que la part com una mica dels famosos tenen unes directrius molt més marcades. O, per exemple, també sempre la que més gala fa és l'anfitriona, Kate Middleton, que a més aquest diumenge va fer la seva segona aparició pública des de que anuncis que té càncer i, a més, per l'ocasió va aparèixer espectacular amb un vestit lila, de cos drapejat, una faldilla amb molt de vol.
Mare.
O sigui que realment ella també és... l'anfitriona fa gala d'ella mateixa del que demanen, no?
Tu has vist el vídeo de Pierce Brosnan?
Sí.
El vídeo, no la fotografia.
D'ell entrant com a les grades?
No, ella l'agrada. És que hi ha un moment en què Pierce Brosnan es col·loca bé les ulleres fent un joc amb els dits que jo encara no he entès.
Però que sedueix, no? Sedueix a càmera.
No, evidentment.
No, no, és que em sembla...
Jo no, és que s'aguanta la patilla i no sé amb quins dits...
Se la puja.
Se la puja.
Ai, jo buscaré per imitar-ho, a veure si ho imitem.
T'ho juro.
No, no, jo he vist les fotos i d'ella entrant i com que tothom es queda com, wow, qui és aquest home?
Aquest home és James Bond, saps el que vull dir?
I per mi, humilment, el millor James Bond.
El millor James Bond.
Sí, el gentleman. És que és, em sembla això, un gentleman que, sí, i a més, amb, molt, o sigui, amb el cabell ja molt blanc, que a més em va sobtar perquè amb el traje blau marí com que destaca més, i, ostres, està gran, però està impecable. Llavors, sí, em va encantar. Ja buscaré el vídeo aquest de les ulleres perquè ara m'ha deixat intrigada. I el que dèiem, per exemple, d'això dels famosos de Camden Elegants, encara que siguis famós, si no compleixes amb les normes, no et deixen entrar, eh? Per exemple, el 2015, a Lewis Hamilton, el van convidar a marxar per presentar-se amb una camisa de flors bastant llampant i un barret gran al cap. O, per exemple, Meghan Markle, que estem parlant ja de família gairebé directa, la van fer canviar de lloc molt amablement, des de la Royal Box, pues, a una altra graderia, perquè va assistir a un partit amb texans, que és un fet prohibit pels majors de 30 anys, a la Cort d'Honor. Llavors, doncs, la van fer fora una mica amablement i la van passar a un altre lloc per seure. I, bueno, és que Meghan Markle sempre ha sigut objecte de polèmica en termes de protocols, eh? Sempre està ficada en algun fregat. I, clar, però és que és una monarquia on hi ha tantes tradicions i tantes normes, i ella, pues, potser és poc obedient, llavors molts cops s'ha vist una mica afectada per aquestes polèmiques. Per exemple, la més típica és de quan ha vestit de color negre, quan a la monarquia és un color que només es pot portar en actes funeraris i homenatges pòstums, i ella potser suposava per un dinar de gala, o sigui que ja també això diu una mica d'ella. I és que és veritat que, a veure, pot semblar una cosa que és superficial i frívola, això dels protocols, però és veritat que són una eina de comunicació i que també... El fet de l'etiqueta, no? Que l'etiqueta és una mica com s'ha d'anar a vestir, ajuda, doncs, a trobar-se a gust en un esdeveniment on potser no estàs acostumat a anar-hi. Llavors, en comptes de, doncs, decidir tu què et vols posar, l'etiqueta t'ajuda una mica a quadrar què és el que has de dur. I també, molts cops, diu molt de les persones que fan o no fan servir aquestes etiquetes, no? Perquè saltar-se un protocol pot perjudicar no només a la imatge personal, sinó també a la imatge d'empresa, institució o país que representa la persona.
Evidentment.
Si et ve a visitar el mandatari d'un país i et ve amb xancletes i xandall, diu molt d'ell i diu molt del seu país. Llavors, per això, el tema dels protocols, les etiquetes, que sembla un tema que és com molt, pues això, molt frívol, però que té molta importància i un pes també reconegut. Per això també hi ha molts estudis, professions... De fet, tota aquesta gent, no, segurament que representen països, grans empreses o institucions, acostumen a tenir una persona que se'n diu de protocol, que és l'estilista, però també que treballa amb la de protocol, perquè aquí estem parlant de moda, però també protocols a nivell de comportaments, ja la tira. O sigui, aquestes coses... Només l'altre dia llegia tots els protocols de comportament que hi ha per sopar amb la reina d'Anglaterra, bueno, clar, la llegia de quan la Isabel, ara suposo, el mateix, però amb el Carlos. Que si comença a parlar amb la dreta, que si no, si quan ella deixa de sopar, tu has de deixar de sopar, encara que et quedi tot el plat. Que si no pots ajupir... Bueno, una de coses que dic, jo crec que només aprendre tot això ja vas tens. O sigui, ja és impossible que estiguis còmode, com per a sobre anar incòmode vestit i no trobar-te. Llavors, com dèiem, no? cada esdeveniment té la seva etiqueta particular, té els seus propis codis. Clar, no és el mateix assistir, per exemple, a la gala d'uns premis de cinema, clar, que a un esmorzar amb la reialesa, com dèiem, o una audiència amb el papa.
Jo tinc un amic, deixa'm-ho dir això, Inés. Tinc un amic pianista que, a més, mira, vam entrevistar en aquesta casa, vaig tenir la sort que va venir perquè, en fi, és molt bo, i va estudiar a Londres. I va tenir la sort de no només tocar per la reina d'Anglaterra, sinó de ser-hi molt a prop d'ella. I em va dir, Joan, és que té un aura, aquesta dona. És que té un aura...
Que fa actuar de maneres diferents, no?
No ho sé.
Bueno, ja
bueno,
no.
Tenia.
Ja no. Dic, ara ja no busqueu l'aura, eh? Ja no
busqueu, perquè s'ha apagat.
Però dic, és que però no sé si... És, o sigui, és una sort coincidir amb ella, però alhora és això, és un marron. Perquè has de tenir tantes coses en ment que jo penso que...
No, havia d'anar de protocol, eh?
No, i el comportament, igual, és que de veritat hi ha uns protocols al voltant de on mirar, on parlar, com saludar, com gesticular...
No li pots donar d'esquena.
I de
has
fet,
de recular cap enrere.
Has d'anar sempre caminant al costat seu, has d'anar uns metres més... Bueno, uns, no sé si metres, perquè ja seria molt, però dic, una miqueta més enrere... Alhora,
tal. És a dir, si tu fossis...
Ella és la prota.
Sí, si tu fossis la reina de la Terra, en aquest cas el rei, i jo volgués sortir aquest estudi, ho hauria de fer caminant cap enrere.
Com en plan cranc.
Sí, sí, sí.
És curiós.
En plan cranc, m'agrada molt.
Si no, seria com cap enrere, però és que no, hi ha coses...
Té protocols molt, molt bèsties.
Per exemple, si us conviden a una recepció a Palau, que no se sap què pot passar aquest estiu, doncs si us conviden...
Senau ja està convidat, eh?
A una recepció a Palau.
Sí, 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 Buckingham.
Ja hi pega, ja hi pega. Doncs no pot portar bosses de mà, perquè sempre s'ha de saludar el rei amb les mans buides. Però mai amb les mans ficades a la butxaca, que, per exemple, ara veia aquí que passaven les imatges de la recepció que va tenir ahir el rei amb els jugadors de futbol, que molts, si us hi fixeu, saluden amb la mà dreta i l'esquerra ficada a la butxaca.
Sí, senyora.
Falta de respecte. Això no es fa. S'han de portar la mà fora, però saludar sense les mans ficades a les butxaques. O, per exemple, per les fotos oficials, els homes han de portar almenys un dels botons de l'americana acordats. Ep. No pots allà anar descordat, no, en plan no. Descamisado. O, per exemple, que ara ho comentava com a exemple, però té uns protocols també bastant concrets.
Uh-huh.
Si la recepció és amb el papa, que us acull aquest estiu,
sí.
L'aneu a saludar pel que sigui i es té l'oportunitat de conèixer-lo, els homes han de dur sempre traje obscur, negre, blau marí o gris fosc.
Uh-huh.
I corbata, però amb tons sobris. I les dones també han de portar vestit negre o tons foscos, sense cap estampat, amb faldilla sota el genoll, màniga llarga i mantilla negra sobre el cap. Important el tema de la mantilla.
Mm. Mira, abans parlàvem de Pierce Brosnan. Vull que ho vegis, això.
Ai, però no fa res, simplement se la... Se...
Però tu veus què fa amb els dits?
No, però en comptes de pujar-se la patilla, ho fa com amb la mà sencera.
Però ho fa amb la mà sencera, ho fa amb els dos dits del mig de la mà.
No és cap drama.
Però tu ho fas, això, habitual?
No és habitual, però pensava que m'anaves a dir com una cosa supercomplexa de fer un joc de mans.
A mi em va semblar complexa, però perquè no ho havia fet mai.
Sí, és veritat que no és... Però bueno, igual que el que se'l puja per davant,
no és,
igual que se'l puja...
No és còmode, gens.
Bueno, és elegant.
Però és elegant,
és
sí o no?
És, perquè no tapes la cara, és un clec
és
lateral.
És elegant, sí.
Ara ho començaré a fer.
No,
incomodíssim.
Si no se te'n va el dit,
sí que és veritat
elegant.
Que és amb les de sol, eh? Que les de sol,
clar.
Si se't cauen les de veure, no estaràs per tonteries. Te les puges
no.
I prou.
Jo sóc dels dits
del
mig, eh?
Sabem del que estem parlant,
sí.
No? Que te les puges una mica i et fots ditades a l'ullera.
Aquí som tots d'ulleres, eh? Ara mateix.
Doncs a veure, com ens pugem les ulleres tots? Però és veritat que les de sol són uns gestos una mica més,
més
sutils.
Sí.
Doncs m'esperava un joc de mans una mica més espectacular.
No.
Però és elegant, és elegant.
Mira com aplaudeix, també, eh? Que fa...
Bueno, és que és... Però tot està bé, tot està bé. Tot el que ve de Pierce Brosnan està bé.
Ai, Déu meu.
O sigui que, bueno, si teniu esdeveniments així de protocol, fixeu-vos-hi bé.
Absolutament.
Com a últim detall, això, el que parlàvem del tema del papa, que s'ha de portar a les dones mantilla negra, només hi ha un cas on aquesta norma es trenca, que està a l'abast de només 7 dones a tot el món que poden vestir de color blanc davant del papa.
Compte.
Que són les reines catòliques o les consorts de monarques catòlics, que elles sí que poden fer servir... S'anomena privilegi blanc. I només està a l'abast d'aquestes dones.
Ells no, eh?
Ells no, elles.
Elles.
I llavors van de blanc amb mantilla blanca. I llavors és, per exemple, la reina Letícia pot anar, pot vestir de blanc des de la proclamació del seu marit el 2014, no abans, i en canvi la reina emèrita Sofia manté el privilegi tot i no regnar actualment.
Clar, perquè és emèrita.
Però és el tema de ser monarquies catòliques.
Uh-huh.
Llavors elles sí que tenen aquest privilegi. Llavors, bueno,
no, de fet, no, ella no és emèrita perquè no, era reina consort.
Clar, és reina consort emèrita.
Exacte.
Sí, anem posant-li títols.
Exacte.
Però bueno, perquè veieu que, segons on us convidin, demaneu bé l'etiqueta, demaneu com heu d'anar, no ens deixeu malament aquí als experts, i sobretot, per qualsevol esdeveniment, sempre, el que no falla, són Inés Farrés.
Sempre.
No us fallarà cap esdeveniment.
Ho diem per l'últim cop?
Vinga, va.
Inés Farrés, dissenyadora de moda i...
De moda!
Moltíssimes gràcies, fins sempre, que vagi molt bé.
Adéu. Time when I should
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Quatre minuts que passen de dos quarts de dues del migdia. Giró.
Hola, bona tarda.
Què dius?
Bé. Bé, estem bé avui. Ja, compte enrere.
Molt bé, t'he vist aquest matí.
Digue-li alguna cosa. No para.
No, que té un llibre...
Què passa,
que està preparant un guió d'un llibre i només fa que llegeix. Jo no l'ha vist...
Perquè jo, però, home, d'això es tracta,
és
no?
És la seva feina.
S'ha fotut un té allà, ha posat
però
una cama.
Però què té, si no he begut cap
una
té
cama,
avui?
Una cama, com si fos allò... Un president del govern apoyada en la
taula. Tu t'hauries dit que avui no et ficaries gaire amb la Giró?
I ja, vinga, ja. I vinga a llegir.
Mira, Rafa, no t'hem vist en tot el matí?
Exacte.
Tot el matí, a davant de l'ordinador.
Que a més et diré una cosa. Una persona d'aquesta ràdio t'estava buscant perquè t'havies de fer una fotografia i resulta que tu no has aparegut a dalt.
Estava,
i no
baix,
no,
estava aquí baix.
Estava aquí.
A baix, mitja hora, eh? Que ja sabem el seu horari. Rafa Sanahuja, cric, cric, cric.
Jo només dic que a veure com està, perquè has llegit moltíssim.
Sí, com està. No, està bé, està bé.
Ja heu parat?
Sí, fem les paus.
Anem cap a la Girocleta.
No, 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 si jo t'ho dic amb tot el carinyo, però...
Mira, la persona que estem a punt d'entrevistar ara mateix deu estar al·lucinant, deu dir, en aquesta ràdio volen punyalades.
I aquí em diu que tens enveja perquè tu no et fan fotos.
Ah, no, jo me la... No. Saps què passa? Que me les fan altres persones que primera surto ara molt més guapa, les puc penjar a l'Instagram, jo de fotos en tinc ara un fotiment. 56.000, no, no, per ser exactes.
Serà per fotos de la Giro.
Va, Giro, anem
no,
al
vinga,
tema.
Va, anem al tema. Ara estem a l'hora de la Girocleta. I avui anem fins a... Anem mentalment. Perquè estem tots aquí a l'estudi, i ens desplacem fins a Cabassers, un municipi situat a la comarca del Priorat i que des de fa uns dies suposo que us heu topat amb un titular que diu, dit de millor o pitjor manera, però diu que... Vull dir que ja ens entenem tots. Però a veure, prou, eh? Un titular que diu Cabassers, Cabassers acabat amb C, E, amb accent i S, canviarà la grafia castellana i es farà oficial la normalització en català, que seria Cabassers, amb doble S, una E, una R i una S.
Veus com us he explicat bé?
Sí, bàsicament, ja el nom del poble... Si no ho deia per mi, no ho d'explicar-ho bé, ho deia pels altres. Bàsicament, el nom del poble es pronunciarà igual, però s'escriurà diferent. Llavors, què passa amb aquest canvi? Doncs que el nom del municipi podríem dir que s'adequa a la llei de memòria democràtica i la de política lingüística.
Val.
Fins aquí tot bé, dius, d'acord, doncs mira, si és per adequar-se a dues lleis, ens sembla correcte. Uh-huh. Llavors, fa uns dies podíem llegir el comunicat de l'Ajuntament de Cabassers, un comunicat, llegeixo algun tros, no tot, però bàsicament deia benvinguts. Benvolguts veïns i veïnes, us informem que després de diverses reunions hem decidit entomar el procediment per la correcció ortogràfica del topònim del nostre municipi de manera conjunta. I també diuen que són conscients que els grups polítics no ho han fet del tot bé en la gestió d'aquest tema en el passat i no donar una solució a aquesta situació ha provocat allargar el malestar en el temps, entre altres coses. Llavors...
Està molt bé perquè encara apareix el membrete,
el nom
antic. Bé, bueno, dic,
clar,
encara actual.
És que crec que és... encara actual, ara ho descobrirem clar, tot plegat com està el tema. Llavors, això passava fa uns dies, el mateix divendres passat l'alcalde de Cabassers, en Jaume Pujals, va fer una reunió informativa pels veïns amb diversos especialistes, molt de poble, eh? Molt de poble, vull dir, no, m'he escoltat el ple, part del ple, i era prou, vull dir, no hi havia tot el poble, crec que són uns 200, entre 200 i 300 habitants, hi havia una seixantena de persones allà, però que està, quan dic molt de poble, en el bon sentit de la paraula,
que, com, que ten, la, t'apropen les polítiques, no és com aquí a Barcelona, que els polítics és una cosa llunyana i com que costa que t'escoltin, no? De manera directa, si més no, en canvi...
El poble són veïns, són veïns.
Ah, exacte, són veïns. Llavors, què passa? Que avui, per exemple, llegíem a l'Ebre Digital que l'Ajuntament de Cabassers ara el que vol fer és una consulta popular no vincular, per, no vinculant per saber si l'Ajuntament doncs, tramita o no la correcció d'aquest nom i de que s'anomeni Cabassers amb doble S-E-R-S. Llavors, com que nosaltres no sabem gaire bé com està tot plegat, com està el tema, hem decidit que el millor que podem fer és a aquesta hora parlar amb una persona que està seguint molt de prop aquesta correcció ortogràfica, aquest canvi de nom, que és el promotor d'una... d'una associació que es diu cabassers.org. Que...
Abans, deixa'm dir això, Alma, perquè abans he entrat al web, cabassers.org, i és completíssim, eh?
És completíssim.
T'ho expliquen tot.
Tot, 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 perquè, clar, vull dir, és un conflicte al
I només es dediquen al tema aquest del nom.
No, hi ha més toponímies, etcètera.
Sí, la seva lluita és que la toponímia dels municipis s'adecui a la normativa i també, doncs, aquest exercici de memòria històrica que comentàvem. Per cert, que Cabassers no és l'únic municipi de Catalunya, n'hi han 8 més, a banda de Cabassers, que tenen, doncs, una ortografia que no s'adequa a la norma lingüística. Però d'aquesta associació que ara parlàvem, de cabassers.org, hi ha un promotor, la persona doncs, que va començar a promoure-la, que és en Carles Prats, i que a aquesta hora espero que encara ens escolti i que no se n'hagi cansat de tot el que hem anat dient. No, bueno. Carles, bona tarda.
Bona tarda, sí, us escolto.
Gràcies, bueno, perquè entre els insults que ens hem etzibat al principi de l'entrevista i ara una mica de la introducció del tema, dic espero que ens escolti. Carles, a veure com està el tema, perquè ho hem passat una mica per alt, però bàsicament... El que vull llegir és que ara sembla ser que els veïns s'hauran de fer una consulta popular no vinculant. Això és l'últim que sabem. És així?
No ho sabem si és així o no és així. En principi no hauria de ser així.
D'acord.
Ho explico. L'Ajuntament, el comunicat que va emetre el dia 5 de juliol, és fruit del consens dels dos grups polítics que hi ha dintre del consistori, que són Esquerra Republicana i Junts, i van manifestar que fer aquesta correcció era una obligació i una urgència.
Sí, hem llegit part d'aquest comunicat.
Exacte. Doncs clar, si és una obligació, per què hem de sotmetre a votació popular si ho hem de fer o no? M'explico. Hi ha una llei que és la de política lingüística, que l'article 18.1 determina que els topònims oficials de Catalunya doncs, s'han d'escriure en català i segons les normes de l'IEC. Llavors, està fora de la competència dels ens municipals preguntar als seus veïns si la llei s'ha de complir o no. O el mateix que preguntar si prefereixen una ortografia o una altra per un nom. És a dir, això ho fixa l'Institut d'Estudis Catalans. Atenció, perquè hem de diferenciar entre el que és un canvi de nom i una correcció d'un topònim.
Sí, això és interessant, perquè de fet li anava a preguntar, perquè no sabia ben bé si era una correcció ortogràfica o un canvi de nom, perquè al final canvien dues lletres.
Això mateix, és una correcció ortogràfica. Fa poc temps, a la Bisbal de Falset, que és un municipi veí, a 12 quilòmetres de distància de Cabassers, l'Ajuntament va plantejar un canvi de nom. En aquest cas, sí. Van voler canviar de la Bisbal de Falset i modificar el determinatiu per la Bisbal de Montsant. Per què això? Doncs perquè Falset és la capital de la comarca i els hi queda lluny, però el nom del municipi aquest de Falset es referia a un partit judicial, no a la capital del Priorat. Llavors, allà l'Ajuntament va plantejar un canvi i això sí que ho van sotmetre a consulta popular, no vinculant. En canvi, l'ortografia d'un topònim no és una cosa que quedi a la voluntat de les persones, és una cosa que està molt taxada, és a dir, fins i tot és una qüestió etimològica. L'etimologia és l'ADN de les paraules, no és un assumpte arbitrari que es pugui decidir per gustos, per capricis, és una cosa tancada, com ningú discuteix si cel s'escriu amb C o amb S, és una convenció que existeix i, per tant, doncs això no es pot sotmetre a una consulta popular.
Clar, llavors, Carles, entendràs que ens sorprengui que com pot ser que si l'ortografia està tan taxada, tan tancada, que ara ens comentava, a dia d'avui, i passat ja uns quants anys des de la Constitució de l'Ajuntament Democràtic al 1979, el municipi de Cabassers s'escrigui doncs, amb el topònim castellà.
Hi va haver intents als anys 80. Als anys 80, la Generalitat, en aquest cas el Parlament, no la Generalitat, va promulgar una llei, que era la 12-1982, si no ho recordo malament, potser m'estic equivocant amb l'any, però perquè ho estic dient de memòria, però estic pràcticament segur que era de 12.982, que establia que els noms dels municipis de Catalunya doncs, havien d'escriure en català i que provisionalment oficialitzava tots els topònims de Catalunya amb la forma que tenien en aquell moment per a una versió catalana. Llavors, clar, del 83 al 89, Cabassers va tenir la denominació correcta, l'ortografia catalana. El que passa és que aquest acord hagués hagut de ser referendat pel consistori. En canvi, en lloc de referendar-ho, què van fer? Doncs van iniciar una sèrie de gestions perquè la Generalitat ho revertís i continuar tenint oficial la forma antiga. Jo ho he dit abans, que no és l'únic cas de Catalunya, n'hi ha uns quants més. Hi ha Campmany, hi ha Lledó, hi ha Rialp, hi ha Torrelavit, n'hi ha uns quants. Per això doncs, no es va corregir l'assumpte al seu moment, però el 1998, tot evoluciona, també el Parlament de Catalunya va promulgar la Llei de Política Lingüística i aquesta és molt clara. Aquesta fixa una obligació que estableix això, que els topònims de Catalunya s'escriuen en català i segons les normes de l'idioma. El que passa és que aquests ajuntaments no van voler complir-ho.
Ah, o sigui, ara mateix els 9 municipis catalans que tenen un nom que no s'adequa a la normativa lingüística, la raó és perquè han decidit no complir-ho.
Sí, sí, directament estan totalment fora de la llei, no rebutgen complir-la. S'excusen amb tradició, s'excusen amb gust dels veïns, però insisteixo que no és una matèria que pugui ser sotmesa al gust de ningú com s'escriu una paraula.
I més enllà de la voluntat dels propis ajuntaments, que si hem de confiar en aquesta voluntat, doncs ara ens comentaves que el 98 es va aprovar aquesta llei, han passat uns quants anys, pels motius que tingui cada consistori, doncs no s'està efectuant un canvi de nom. En aquest cas, quant de poder tenen els veïns, la població, per demanar una correcció ortogràfica o un canvi de nom, depenent del cas?
De fet, el poder el té qualsevol, perquè no només els veïns, vull dir, els topònims no pertanyen a les persones que viuen en aquells municipis. Això és molt circumstancial. Avui en un municipi hi viuen unes persones i demà unes altres. Els topònims són patrimoni de la comunitat lingüística i fins i tot, segons les Nacions Unides i UNESCO, són patrimoni cultural i material de la humanitat i també des d'organismes internacionals s'estableix com s'han d'escriure. Sempre diuen que s'han d'escriure amb la llengua autòctona del lloc i segons les seves normes. Llavors, la potestat de corregir això doncs és de qualsevol persona que ho demani. Una altra cosa és que li facin cas o no. El que sí que hi ha és una deixadesa bastant evident per part del govern de la Generalitat que ha anat permetent durant dècades que això s'enquistés sense solucionar-ho.
Carles, jo et volia fer dues preguntes respecte a tota aquesta qüestió. La primera, i ja et dic jo ara que jo no en soc cap entès de res, però sí que és veritat que jo tenia entès que en normativa lingüística els noms propis no existien aquestes faltes d'ortografia. Clar, si això és així, fins a quin punt hi ha error o no hi ha error?
Ah, no, és que això no és així. Noms, no, els topònims són noms de lloc, que és veritat que són noms propis, però són noms comuns també, perquè no és un nom que afecti una sola persona. És a dir, una persona que viu a Blanes pot escriure Cabassers o pot escriure Lledó o Rialp perquè simplement li pot tocar, o hi ha d'anar, o és funcionari, o la premsa mateix quan utilitza aquests topònims, doncs ho ha de poder fer segons les normes que afecten a totes les altres paraules de l'idioma. No és cert que hi hagi una excepció en aquests casos.
I la segona, ara parlaves de la Generalitat, la qüestió implica més a la Generalitat que a l'ens local?
No, la qüestió implica més a l'ens local que a la Generalitat, perquè qui és el responsable del compliment de la llei és l'ens local. El que passa és que aquests ajuntaments potser algunes vegades funcionen més com una associació que com una administració. No acaben de ser conscients que com a administració pública que són, per molt que siguin petita, de proximitat, de confiança, això de veïns que dèieu abans, no? Doncs estan sotmesos a les mateixes normes de qualitat democràtica que una administració gran.
I deixa fer-te una molt curta encara, perquè ho debatíem aquest matí a redacció, inclús reiem una mica tots perquè no ho sabíem, els membres d'aquest programa. Quin és el gentilici de Cabassers?
Cabasserol.
Cabasserol, eh?
Cabasserol, sí.
No ho haguéssim mai.
No ho heu dit mai, és Cabasserol, sí. Dos S's, ERS final. I fixeu-vos-hi, no ho discuteix ningú. Ningú discuteix que el gentilici sigui Cabasserol.
Boníssima aquesta.
Sí. El Parlament de Catalunya té una guia de topònims i de gentilicis i es dona circumstància que el topònim utilitza l'incorrecte, el que està castellanitzat, Cabassers, el marca amb un asterisc per avisar que és un, doncs això, que no és normatiu, i el gentilici hi posa Cabasserol.
I ja està ben escrit.
i està ben escrit.
Amb doble S.
Amb doble S i, sobretot, fixeu-vos-hi, amb R. El que dèiem abans, l'etimologia dels noms, és la genètica aquesta. Si Cabaceral, que és el gentilici, sonoritza una R i l'escriu, el Cabacés, que és el nom del qual deriva, no pot ser que no contingui aquesta R etimològica. Bé, és com fuster o fusteria. A fuster escrivim una R final i a fusteria la, fins i tot la sonoritzem. Sí. És el mateix amb el topònim i amb el gentilici.
Mira, m'has deixat sense paraules.
No, és boníssim, això.
La veritat és que... I jo el que sí que ara em pregunto, per exemple, tu, Jordi... Ai, Carles, perdona, ets el promotor d'una associació que hem comentat que es diu Cabacés.org. Llavors, ens comentaves, el compliment de la llei, en aquest cas, recau en l'ens local.
Sí.
Però si l'ens local, ja sigui per deixadesa o pel que sigui, no fa res, no sé si us plantegeu anar a la Generalitat o anar, o sigui, anar un pas més enllà.
Un pas més enllà serien els tribunals.
I us ho plantegeu, això?
Evidentment. Evidentment, perquè no és una qüestió de toponímia, però és una qüestió de drets individuals de les persones. És a dir, si algunes persones tenen la preferència personal, allò, ells volen lliurement escriure un topònim amb els seus documents d'una manera que no és correcta, perquè és una mania, doncs ho poden fer i no hi ha res a dir. El que no és correcte és que l'administració imposi a tothom aquesta mania. Llavors, clar, això és una vulneració de drets lingüístics. Jo no tinc per què escriure oficialment el nom del lloc on visc com vol algú i no com diu la norma i com diu la llei. Clar. És una situació totalment arbitrària, contradictòria.
Carles, i per acabar rapidíssimament, que se'ns acaba el temps, sí que m'agradaria, però, que abans ens responguessis si creus que Cabacés, amb la grafia castellana, passarà la història, i això quan passarà, si és possible?
Doncs, en principi, hauria de passar-hi aviat. No hauria de caldre massa cosa més que l'execució de l'acord que ja hi ha a l'Ajuntament. Però, si això s'endarrereix, bé, la resposta és una mica difícil de quan això passarà a la història. Que passarà a la història com un exemple d'un despropòsit administratiu majúscul, això no ho dubto. Però quan caducarà la grafia antiga i s'utilitzarà la catalana, doncs això és una miqueta difícil de respondre ara mateix.
Carles Prats, promotor de Cabacés.org, moltíssimes gràcies per entendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja.
Hola, hola.
Bona vesprada.
Què m'ha aclarit?
Doncs mira, ara ho comentava amb la Giro i amb la Judit, que lo del gentilici...
Sí.
Hosti, és una cosa molt curiosa. Mm. A mi m'ha deixat com...
impactat. Dir,
ho preguntava com una cosa de curiositat i va molt més enllà, la curiositat.
Ja, ja.
Sinó que explica tota la qüestió.
Mm. No, i que els gentilicis no estan en castellà i els noms sí. Mira, vaig a veure gentilici de Lladó, perquè Lladó és un d'aquests 8 9 municipis que s'escriu malament, s'hauria d'escriure amb E i s'escriu amb A. Mm. Llavors el gentilici és lladonenc, amb E ben escrit.
Amb E.
I el municipi, el rètol, el veus a mà, Lladó.
El gentilici està bé. I el nom del poble està mal.
I el topònim no.
Sí, la veritat és que és molt interessant i has explicat molt bé, eh?
Sí.
Sí, la veritat.
Sí, gràcies a en Carles Prats.
Que no Jordi.
Que té nom de periodista. Sí.
No confondre amb Jordi Estadella.
Clar, clar.
No, clar, ni amb Jordi Lepe. En fi, Jordi Lepe,
Jordi L.P., un clàssic de clàssics. Són els teus referents humorístics, ja ho sabem.
No, gens. Jordi L.P., precisament...
Bueno, en la intimitat.
Amb molt de carinyo,
segur que en la intimitat
no...
poses a YouTube Jordi L.P., mejores chistes. Para aprender, para contar en cenas.
Exacte.
Bueno, escolta...
poso chistes no machistes Jordi L.P.
i no
trobes resultats.
No surt res.
No.
Bueno, sí. Crec que una vegada vas ficar un.
Resultado nulo...
En fi.
Escolta, Joan, parlàvem fa una estona d'aquest fenomen que publica vídeos a les xarxes, que jo no sé qui és, no sé qui ho fa, però és aquesta persona que quan hi ha un èxit esportiu d'una selecció o d'un equip de futbol i entra el rei a felicitar als jugadors...
N'has tret el tall?
Sí, tinc el tall. Doncs fa un doblatge i conforme va saludant els jugadors, doncs va explicant, els hi va fent com un xascarrillo amb cadascú, vale? Uh-huh. Ja, tinc el tall, l'escoltareu, clar, la gràcia és que tu al vídeo saps a qui estàs saludant, clar, saps, de veritat. Sí. I aquí no. Bueno, però
bueno, pots intuir algú.
Comença per De la Fuente i va continuant, també saluda a Aymeric Laporte, que és el francès, saluda a la Minya Mal, que li diu que és com un Bart Simpson.
Cada dia te quiero más.
Bart Simpson, sí, també fa un xascarrillo amb això. Al final... Ja,
portem tot el dia amb aquesta cançó, horrible.
No, canta una altra, canta una altra.
Aquí canta una altra, una altra del bombo. També. Bueno, podem escoltar... És que, de fet, sisplau, que jo voldria investigar qui és la persona genial que fa aquests doblatges.
Podem perquè... parlar amb ella, si ho trobes.
Sí, doncs m'agradaria molt, perquè la veritat és que és...
És molt graciós.
És divertidíssim. Graciós. Escolteu, és el moment doblat de la visita del rei al vestuari.
Exacte, imagineu-vos el rei donant la mà...
Un perú als jugadors.
Un perú als jugadors.
I va fent aquests xascarrillos.
Sabi.
Cuidado que no me fío yo de los viejos que están fuertes, ¿eh? Y no mira Pablo Moto, ¿eh? Venga, ya está. Oye, muy bien, chavales. Venga, vestirse, no vaciléis, que si me saco yo la espada os nombro caballero, ¿eh? Pero no puede ser, no me dejan, hay un protocolo y esas cosas, en fin. Muy importante el apoyo de las madres, señora. Hombre, Nava, voy a dedicar y tú vas a seguir jugando, ¿eh? Sé quién es, aquí entra todo el mundo, ¿eh? Esa oreja que va a coger frío. Vaya insolación la ha dado Bart Simpson, ¿no?
No soy Bart Simpson.
A ti te ha bautizado Manolo del Bombo.
¿Cómo?
A la Min, a Yamal, a la Bim Bomban. Vergüenza de rey, hay veces que soy republicano. El portero preferido de mi padre, ¿sabe por qué? Porque me llaman Don Simón.
Correcto.
¿Qué pasa, Antivero? Tú debes ser el 15, muy bien.
¿Habla usted mi idioma?
Francamente bien.
Vamos a ir mejorando esa R, ¿eh?
¿Qué bien?
Ahora un noruego, somos la ONU, la hostia.
No me quita el reloj que te veo.
Mira, Gerard Romero sin gorra.
Guarrón, no le mande privado a mi hija, qué música.
Y el Merfau, imítame un Peaky Blinder.
Por orden de los Peaky Blinders.
Otra vez se te ha salido mejor, ¿eh?
El de la Isla de las Tentaciones.
Ah, qué más, suelta la mano, está caliente el tío.
Hombre, Facundo, por fin un nombre español.
Fabiano,
yo soy Felipe.
Morata, sonríe que no todos meten la, hombre.
Bueno, en verdad sí.
Miquel no, Miguel Merino, vamos a dejar una tontería.
Hombre, Silvestre está lo Nando Torres.
Ya era ahora un español.
Sí, arriba España.
Otro.
Arriba España también.
Bueno, tranquilo, no lo ponga ahí tan arriba que ya está al lado de Dinamarca, ¿eh?
Bueno, me falta el hermano de Venus y Serena,
aunque estará quitándose la bolsa de gusanito que tiene en la cabeza. Eso tiene trabajo.
Por ahí viene.
¡Hombre! Muy bien la zurra, ¿eh?
Sí, la verdad es que Italia es un equipo muy fuerte.
No, si digo la tuya, que es el hocico de unos hormigueros, mírala.
És que és boníssim.
Ala,
però ja, boníssim. És que cada comentari és millor que l'antic.
És Gerard Romero sin gorra.
Ja, és molt bo.
Diu, home, un espanyol.
Arriba, paia, no tan arriba, que ja està al lado de Dinamarca.
De Dinamarca, és que és boníssim. Diu, no, l'envia mensaje a mi hija, que és pequeña. No sé,
és molt que... divertit. És no, molt divertit,
és boníssim, aquest paio. I té altres, podeu buscar-los.
Sí, sí, sí. Sempre amb el rei, em sembla,
Jo crec que sempre és amb el rei.
Sí.
¿Y cuál digo? Hombre, Facundo, dice Fabián, y no, yo soy Felipe.
Diuen que una de les infantes podria tenir un afer romàntic amb en Gavi.
Sí.
Què dius?
Sí.
Oi, sí, sí.
Gavi és un... Gavi és un... Dit de manera... Bueno, anava a dir una paraulota.
Què?
És un trencacors, el Gavi.
Sí? Té cara,
sí. Quan el van... Sí, sí. Hi ha també un vídeo molt curiós. Quan el van fer fitxa del primer equip, que van fer com una mena de presentació.
Home, ja sé de quin vídeo parles. Sí. Del telèfon.
Del telèfon.
Del telèfon.
Ell estava signant autògrafs i s'ha proposat una noia.
Li dona un paperet,
I li signa el telèfon i li deixa ja un paperet.
Sí, sí, sí.
És que és un trapella.
Sí, sí, el Gavi.
És un trapella.
Les mata callando.
Deixa-la anar, en Gavi.
Deixa-te anar, el Gavi.
Bueno, escolta... Guapo,
Sí, en Gavi. Sí, home, sí.
Sí, del seu encant, i tant.
Sí, més sí. Que en Cucurella, com me paella.
Què et passa, tu, avui, amb en Cucurella?
Li encanta. No aquestes, mira, que no suporta el tema futbolístic, però
mira,
totes aquestes tonteries...
És que la Judit tot el dia m'està cantant.
Mentida. No.
Però ara no ens en recordem del rima de la de Cucurella. Com ho feia? Perquè la de la Min Yamal s'ha menjat el Cucurella, saps?
La tenim d'aquest matí, igual s'ha perdut aquest tall, no? José, era...
Jo, demà...
No cal.
Era el Xascarrillo, xasca.
Jo no puc més amb aquesta cançó, de veritat.
La tens en informatius.
No, és que no.
Jo recolzo, Judit.
La meva carpeta,
José. Aquesta, ni la de la Min Yamal, i tota la pesca.
A la Min, a Yamal.
A la Min,
Cucurella.
Cada dia
té que... Ara!
Una. Cucurella. Una.
Ui, però aquesta cançó és la cantada per ahir en Cucurella, sí, que anava perjudicat, perquè l'oficial no
és... Anava més d'una estrella, diguem-ne. Sí.
Mira el Cucurella.
Tot el que ens ha deixat moment... Home, Toscano,
benvinguts.
Escolta, t'ha donat temps al final de preparar l'informatiu? No, justet, arribes justet,
Toscano, que és a la inversa, no?, una miqueta.
Què? Que qui?
Que...
Que Cucurella.
Que Cucurella. S'està deixant... El cabell de Cucurella se l'està deixant a baix.
Però
ja la barba, vull dir.
A part del pit, No tan a baix. Arriba a Espanya.
Te l'arribarà aquesta a la de Dinamarca. En fi.
No, el Xavi també ho ha comentat el vídeo aquest matí, perquè... Xavi i jo ens passem cosetes d'aquestes.
Sí, sí, tot el dia.
Una coseta. Sí, sí, tenim aquesta...
I per això no treballes, no?
Bum! No, ho faig des, de, ho faig des del bar. Des del bar es poden passar coses amb el bar.
Van a per tu, sona avui. Ui,
ja, ho he fet en gabinetes, en esta.
Jo sé que parlen, però saps que...
Ui, jo he fet cuchillos en esta ràdio.
Gràcies. Però saps que gabinetes, eh? Jo he fet gabinetes del doctor Caligari, imagina't.
No, i ganivetes, ha dit.
Ganivetes, ganivetes.
Encantat, això.
No, no, que no passa res. Jo, saps que jo de ladra, luego cabalgamos, pues que ladre.
Ah, exacte.
Pedro ladrador, poco mordedor. Ai, Rafa,
s'ha anat això. Ben platinat, no?
Sí, sí, és boníssim, té 80 i pico d'anys.
Un torneig de ping-pong de sènior.
Sènior, sènior.
De jubilats, de targeta rosa.
És campionat del món, eh? Ha guanyat un senyor de 80 i pico d'anys.
Ah, 82, crec.
Molt bé, sí, sí, sí. Molt bé.
82.
Sí, en fi.
82 anys, mai és massa tard.
Mai és massa tard. T'ho diuen a tu, eh, Sanauja?
No, no, jo...
A ella ver, no pot participar.
El meu somni de ser campió mundial de ping-pong ja sé que no l'assoliré mai, però...
Vaja. Oh.
Perquè traspasses el senyor.
Hi ha coses, ja, sí.
El senyor s'ha atacat...
Vaig anar a la meva targeta rosa a inscriure'm.
I em van dir, ja, ja no entra.
No, estàs caducado, em van dir. Estàs caducado.
Sap greu, sap greu. Els DNIs a partir d'una edat ja no caduquen, eh? Que no,
no caduquen.
Zero,
a mi ja no,
sí, sí, ja, a partir d'una edat que no caduquen.
A mi ja no em caduca, jo no me l'he de renovar ja.
Va.
Sí, és veritat. Ho posa. Posa un signe de l'infinito.
No, no posa l'infinito.
Velocidad infinita.
Sabeu la pedra roseta? Era el DNI de Rafa Sanau.
Sí, estava allà.
La targeta rosa.
Encara la conservo a casa, perquè aquestes coses...
Sí. Escolta'm una cosa, ja que te l'has llegit tu, Giró, demà aquí tenim
tot,
en aquest programa.
El matí, home, tot el matí llegint...
Vols fer el favor de tancar la boca? Demà tenim.
Jo cada vegada que he mirat que estava estudiant...
Va, que té poc temps.
Què fa?
Demà presentem un llibre que es diu La travessia infinita, que l'ha escrit l'Adam Martín, explica una història de superació o no superació, depèn com ho vegis, molt, molt bèstia, és la història real de Jere Mateo i el seu amic, en Salvi, que no va poder explicar perquè va morir en un accident.
Jo espero que el guió estigui...
Implut.
Sí. Finíssim.
Ja mig llibre, ja 10 pàgines de guió. Digue'ls que s'estiguin una hora aquí.
Voleu saber demà com ha sortit aquest guió del Magiró? Doncs a partir de les 8 hi tornem. Us deixem amb l'Estel Migdia, Xavi Toscano al capdavant, amb tots els serveis informatius d'aquesta casa, i després ja s'hi posa Mercè Raga amb l'equip de Fabricació Pròpia. Com dèiem, nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau, passeu molt bé.